Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts, PP i Vox tornen a tombar l'escut social de Pedro Sánchez amb les mesures antidesnonament. Jordi Fortià.
Sí que s'ha salvat l'augment de les pensions d'un 7% de mitjana que l'executiu ha separat a banda. Però això no ha evitat l'intercanvi de retrets entre la diputada de Junts, Marta Madrenas, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Sí, avui han separat les pensions, però tornen a barrejar mesures socials que sí avalaríem amb ocupacions i suspensions que no podem acceptar.
Los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra.
El PP demana el retorn de Joan Carles I a Espanya.
Alberto Núñez Feijóo creu que la desclassificació dels documents del 23F demostren que el rei emèrit va contribuir a sostenir la democràcia espanyola i que mereix poder passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat al seu país. Les esquerres hi veuen un moviment del blanqueig.
La Generalitat promou ajuts perquè els ajuntaments de menys de 20.000 habitants optin a fons europeus.
Ho fa a través d'una nova oficina amb 5 tècnics especialitzats per ajudar amb els tràmits necessaris. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, ho ha detallat a la xarxa.
S'han de demanar directament a Brussel·les. I això és el que moltes vegades fa que els ajuntaments es tirin enrere, perquè vol dir preparar ells mateixos una documentació que és complexa, perquè lògicament s'ha de presentar molt bé si vols guanyar respecte a altres, i no tots els ajuntaments estan preparats per fer-ho, i per descomptat els ajuntaments petits són els que fonamentalment no ho poden fer.
3 de cada 5 espanyols defensen que castigar els clients de la prostitució ajudaria a reduir l'explotació sexual.
I prop del 80% creu que pagar per sexe fomenta la violència masclista. Són dades d'una macroenquesta del CIS, amb el qual el govern avala el projecte de llei que prepara per abolir la prostitució. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Esta encuesta es muy clara. La inmensa mayoría de la ciudadanía considera que hay que avanzar en la abolición de la prostitución y en la articulación a través de la ley de trata de sanciones a los proxenetas, a los que mantienen las tercerías locativas y, en definitiva, al sistema prostitucional. Por lo tanto, es un aval a toda la estructura legislativa que estamos impulsando.
En cultura, la cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner tornarà a sonar a l'escenari del Liceu.
El Gran Teatre engegarà el cicle del compositor alemany l'any vinent amb l'Or del Rin, i fins al 2030 cada any s'interpretarà una de les obres de l'Anell dels Nibelungs, la monumental tetralogia de Wagner sota la direcció escènica de Tobias Kratzer.
What is it that you can still trust and believe?
En què es pot confiar i creure encara, un cop la religió està en declivi? Però, al mateix temps, quan la religió recupera la seva força, sovint resulta que no fa del món un lloc millor, sinó que acaba caient en la tirania i en el fonamentalisme. Així doncs, torna a haver-hi una dialèctica clara sobre el fet que la societat perd la seva brúixola moral, però alhora queda la qüestió oberta de quina podria ser la seva nova brúixola.
Of what could be a new compass?
I en esport, Xenira Gallut, Frenkie de Jong, més i mig fora per lesió.
El migcampista del Barça s'ha lesionat el bíceps distal de la cama dreta a l'entrenament d'aquest matí. Les proves mèdiques han confirmat que el temps de procés de recuperació serà d'entre 5 i 6 setmanes. Al Neerland, partit de tornada de les semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, així com l'anada i la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el PSG o el Newcastle, i els partits de Lliga de Villarreal, Atlètic Club, Sevilla i Rayo Vallecano.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Novament, aquesta situació molt tranquil·la ha estat i és patrimoni de tot Catalunya. Fins i tot les boires que hi havia aquest matí, molts núvols baixos, s'han retirat en gran mesura. Per tant, el sol ha acabat sent molt dominant. Aquesta temperatura que una altra vegada ha arribat als 20 graus en algunes comarques de Ponent i fins i tot també del Pirineu. Aquestes boires han de tornar al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí. Sobretot les tindrem al prelitoral. Per tant, en alguns indrets com el Vallès, el Penedès, també entre el Gironès i la Selva, a la Plana Empordanesa, així com a l'Ebre. Núvols baixos, per altra banda, que aniran arribant per la costa, però exclusivament al matí. Després s'aniran trencant una altra vegada. I quan més cap al Pirineu, novament, els núvols més trencats i el temps més suau. Demà la temperatura no ha de variar gaire respecte avui, si de cas baixarà un palet respecte a aquest dijous, però arran de mar sempre més fresca. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació en aquests moments encara amb alguns punts amb densitat, tot i que ha millorat força després d'una tarda una mica més complicada, sobretot a la zona de Gurb, de la C25 i de la C17, on aquest matí hi ha hagut dos accidents. Aquí, en aquest punt, a la C25, a Gurb, encara queda un carril tallat en sentit Lleida, ara ja per neteja de la via, hi ha trànsit intens en aquest punt. I d'altra banda, per obres, també podem trobar alguns punts amb retenció, com és el cas de la Nacional 240 a l'altura de Montblanc, en els dos sentits de la marxa, o també la C-17 a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. Aquí sí hi ha retencions perquè hi ha un carril tallat. És tot de moment. Bona tarda.
Pagesos, pageses, som els que fem la feina, els que obtenim resultats, amb la flama encesa de la lluita de sempre i amb el foc nou.
A les eleccions al camp, el pròxim 27 de febrer, la teva veu, el teu vot, el teu futur. Vota Unió de Pagesos.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre. Nova derrota del govern espanyol al Congrés amb l'anomenat escut social. Junts, PP i Vox han tornat a tombar el decret social de Sánchez amb les mesures antidesnonaments.
Sí que s'ha salvat, en canvi, l'augment de les pensions d'un 7% de mitjana que l'executiu ha separat a banda. La revalorització de les pensions ha tirat endavant, així com les ajudes a les víctimes dels accidents ferroviaris de Damuth i Gèlida. No ho ha fet, però, les mesures de l'escut social. Junts proposa que sigui l'Estat qui es faci càrrec del pagament del lloguer de les famílies vulnerables sense alternativa habitacional, perquè no siguin desnonades.
I per la seva banda, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha criticat Junts per tenir interessos polítics, càlculs de tota mena o irresponsabilitat, i ha acusat la dreta i l'ultradreta de deixar gent al carrer. Jordi Casino.
No hi ha hagut sorpresa si la formació de Carles Puigdemont ha mantingut la seva oposició al decret de l'escut social pel seu rebuig a la prohibició dels desnonaments de les famílies més vulnerables i que consideren que normalitza l'ocupació d'habitatges. Per això han tornat a defensar que aquest apartat s'hauria d'haver tret del paquet, on també hi havia altres eines de protecció que sí que veuen amb bons ulls, com el bo social elèctric i tèrmic o la revalorització de l'ingrés mínim vital. Escolteu la diputada de Junts, Marta Madrenas.
Sí, avui han separat les pensions, però tornen a barrejar mesures socials que sí avalen amb ocupacions i suspensions que no podem acceptar.
Des del govern, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha denunciat el canvi de vot de Junts i el PP, que fa només un any sí que van votar a favor de la mateixa mesura.
Los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra.
I en la mateixa línia s'han expressat Esquerra, Jordi Salvador, la líder de Podem, Ione Belarra, i la diputada del PSOE, Montse Mínguez.
Qui puja aquí a defensar o no ha de tenir la decència de dir-li a la cara a la gent del seu país el que està votant.
Los únicos ocupas que hay en este país y también en Cataluña son los fondos buitre, son los grandes propietarios.
El únic partit català d'aquesta cambra que se sumarà a l'aplaudiment del Partit Popular i Vox.
Tindran aquest aplaudiment, però tindran l'emprenyament de molta gent.
Ple del Congrés, que sí que ha validat per contra l'increment de les pensions, que aquest cop s'ha votat per separat, i les ajudes a les víctimes dels accidents de tren de Damuth i Gelida, que rebran un màxim de 72.000 euros.
I al carrer, la primera reacció no s'ha fet esperar. El sindicat de llogateres ha convocat dissabte a 6:45 de la tarda una concentració a la plaça Sant Jaume en resposta al vot de Junts contra l'escut social al Congrés.
L'entitat calcula que no haver aprovat la mesura suposarà uns 60.000 desnonaments, 13.000 a Catalunya de famílies vulnerables. La convocatòria porta per lema prou excuses als pisos per viure-hi. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
Ho han tornat a fer. Junts per Catalunya acaba de votar que es puguin desnonar més de 60.000 famílies, 13.000 a Catalunya, que tenien el seu desnonament suspès perquè no tenien alternativa. Ara tots aquests desnonaments es reactivaran tots alhora. Això suma-hi tothom a qui se li acaba el contracte de lloguer aquest 2026. Suma-hi els fons d'inversió comprant edificis sencers, fent fora la gent i posant-hi co-livings i lloguers de temporada. Suma-hi els portals immobiliaris plens d'anuncis que s'assalten la regulació. Suma-hi uns governs que fan anuncis que es repeteixen però no arriben mai, anunciant mesures que no s'acaben complint.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'endemà de la publicació dels documents desclassificats del 23F, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat el retorn de Joan Carles I a Espanya.
Feijóo creu que la desclassificació dels documents demostren que el rei emèrit va contribuir a sostenir la democràcia espanyola i que mereix poder passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat al seu país. En una publicació a xarxes socials ha escrit que seria desitjable el seu retorn a Espanya. Per la seva banda, el govern espanyol assegura que respectarà la decisió que adopti Joan Carles I sobre el seu retorn i assegura que mai ha tingut prohibida l'entrada al país.
L'Esquerra, en canvi, considera que tot plegat és una operació de blanqueig del rei emèrit.
Des d'Esquerra, Gabriel Rufián suposa el retorn de Joan Carles I pels seus vincles amb els presumptes cobrament de comissions i retirades de diner negre de comptes a Suïssa. I des de Sumar es creu que hi ha hagut una operació de blanqueig a la figura del rei.
Sobre aquesta qüestió i en declaracions a la xarxa, el periodista i coautor del llibre El 23F a Catalunya, Andreu Farràs, considera que no hi ha hagut cap sorpresa en els documents desclassificats, però sí que falta encara molta informació sobre el paper del rei en els mesos i setmanes prèvies a l'intent de cop d'estat i el seu coneixement dels plans d'Alfonso Armada.
El que no surt allà, perquè no hi ha documents, que potser podrien haver-hi, com Joan Carles I no va denunciar Alfonso Armada quan li anava dient Alfonso Armada que estava preparant un cop d'estat i que volia formar part d'un govern i presidir-lo. Per tant, francament, no hi ha cap novetat. Ara, si es vol agafar ara, per les raons que siguin, es vol blanquejar o recuperar la figura de rei emèrit per si hi ha alguna defunció anticipada i, per tant, poder-lo portar aquí i tenir honors d'estat, etcètera, etcètera, això és una altra cosa.
Per Farràs queda a l'aire també el paper d'altres militars que se sap van participar a la preparació del cop i mai han estat jutjats.
La resta de l'actualitat política passa pel govern català, que vol impulsar que les administracions locals optin als anomenats fons competitius de la Unió Europea.
Una mesura que arriba després a comprovar que en moltes ocasions els ens locals s'abstenen de participar en aquests processos per manca d'estructura administrativa. L'acció, dirigida sobretot als municipis de menys de 20.000 habitants, inclou la incorporació de 5 nous tècnics especialitzats.
Marc Pijuan.
El que ha detectat el govern és que moltes administracions locals no opten als anomenats fons competitius per manca d'estructura administrativa interna, fet que els fa abstenir-se de participar en els concursos que obre la Unió Europea. Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, ho ha explicat en una entrevista al Notícies en Xarxa.
S'han de demanar directament a Brussel·les, i això és el que moltes vegades fa que els ajuntaments estirin enrere, perquè vol dir preparar ells mateixos una documentació que és complexa, perquè lògicament s'ha de presentar molt bé si vols guanyar respecte a altres, i no tots els ajuntaments estan preparats per fer-ho, i per descomptat els ajuntaments petits són els que fonamentalment no ho poden fer.
Per tant, aquesta oficina es dirigirà sobretot a ajudar els municipis de menys de 20.000 habitants amb la incorporació de 5 nous tècnics especialitzats. En aquesta mateixa entrevista, el conseller d'Unió Europea s'ha mostrat optimista amb l'oficialitat del català a Europa. Assegura que la negociació de la proposta va avançant, tot i que, això sí, no ha volgut posar una data concreta.
I encara en l'àmbit local, el ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb l'oposició de Vox una moció amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. El vot contrari de la formació d'ultradreta ha impedit que el text s'aprovés com a declaració institucional unitària.
La vicepresidenta cinquena de la Diputació, Raquel Albiol, ha llegit la declaració que recorda les primeres jornades de la dona celebrades a Barcelona l'any 1976 i ha advertit contra els discursos de la ultradreta.
Avui assistim de nou a una ofensiva que qüestiona els consensos bàsics en matèria d'igualtat. Discursos que banalitzen la violència masclista, desacrediten el feminisme, neguen les desigualtats estructurals i pretenen dividir la societat. Aquesta ofensiva no només amenaça els drets de les dones, sinó que posa en risc els valors democràtics que sustenten la convivència.
Sindicats i Educació segueixen negociant les millores laborals en la que en principi és la darrera de les reunions de la setmana.
Els sindicats reclamen al govern una nova proposta retributiva després de rebutjar la que els van plantejar ahir. Afirmen, però, que s'estan començant a fer alguns avenços a la inclusiva i la reducció de ràtios.
Esther Minguell.
Els sindicats educatius rebutgen la darrera proposta feta pel Departament d'Educació de pujar un 20% al complement específic i que suposaria al voltant de 140 euros mensuals més d'aquí a 5 anys. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
En realitat és un 20% sobre el complement específic. A nivell de sou total suposa un 4% d'augment. Tenint en compte que hem perdut un 25% del poder adquisitiu, evidentment estem molt lluny de tenir doncs, una recuperació d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu amb un 4% d'augment que és evident i queda molt clar que és irrisori.
El Departament d'Educació té previst fer-los arribar en aquesta mateixa reunió que s'està fent ara una nova proposta de millora salarial. Els sindicats afirmen que s'ha començat a treballar en avenços en la inclusiva i la reducció de ràtios, però afirmen que cal planificació i concreció en les xifres d'inversió pels alumnes amb necessitats educatives especials. I pel que fa a les ràtios, apunten que la proposta és que el curs 27-28, en una quarta part dels instituts, hi hagi una ràtio de 25 alumnes i que això per ara es queda curt.
Tot això mentre més de 60 centres educatius, una vintena dels quals del Maresme, amenacen de no organitzar colònies ni sortides al curs vinent si la Generalitat no accepta les millores que plantegen. A més de més diners, també reclamen menys alumnes per classe i menys burocràcia. Mataró, Radio Beti Doñate.
L'objectiu de l'acció és, d'una banda, fer visible l'estrès i la responsabilitat que suposa tenir cura dels alumnes dia i nit, i a més, sense cap remuneració extra, i de l'altra, pressionar el Departament d'Educació perquè respongui a les seves peticions. Escoltem Clàudia Cebrián, membre del col·lectiu que ha impulsat la iniciativa i autora del manifest.
Sabem que les colònies, les sortides, tenen un valor pedagògic molt important, sabem que van bé per l'alumnat, però ha arribat un punt que estem desbordats, que sentim que el departament no ens valora, que volem millores però la seva resposta és mínima, i creiem que amb aquesta acció podem arribar a fer arribar el nostre missatge i que el departament ens escolti.
La iniciativa, nascuda en el marc de l'Assemblea Docents Maresme La Selva, té de moment el suport de 65 centres educatius d'arreu de Catalunya. El col·lectiu, que no descarta altres accions de protesta, també té el suport d'algunes famílies que veuen amb bons ulls les seves demandes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, dos detinguts pel robatori de la caixa forta de l'hotel de l'estació Vall de Núria.
Es tracta de dos treballadors del complex hoteler, un d'ells amb antecedents. Se'ls atribueixen 5 delictes de robatori amb força a l'establiment i no es descarta que tinguin 2 còmplices més. L'objectiu principal del robatori era la caixa forta, que es van endur amb un matalàs i un trineu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort violenta d'un home a Balsareny, al Bages.
Els fets van tenir lloc ahir al vespre en un domicili de la localitat. Els Mossos van rebre un avís i en arribar-hi van localitzar el cos sense vida de la víctima. Està oberta una investigació per aclarir els fets.
I detingut el conductor d'un autobús de línia regular, Empúria Brava, per la mort d'una mestra d'escola que ha estat atropellada aquest dijous al matí.
La policia local ha detingut el conductor després de fer-li proves d'alcoholèmia i drogues.
En la plana social, 3 de cada 5 espanyols defensa que castigar els clients de la prostitució ajudaria a reduir l'explotació sexual i prop del 80% creu que pagar per sexe fomenta la violència masclista. Són dades d'una macroenquesta del CIS que el govern espanyol ha utilitzat per avalar el projecte de llei de Para per abolir la prostitució. Carina Bellbé.
L'enquesta del CIS recull també que 3 de cada 4 espanyols considera que la prostitució no és una feina i per al 80% de la població no es tracta d'una decisió lliure, sinó que esdevé un fenomen relacionat amb la vulnerabilitat econòmica i amb la violència masclista. Uns resultats que el govern espanyol entén com a un aval al projecte de llei abolicionista que prepara amb retard i que estudia multar els clients. Això malgrat que poc més d'un terç dels encastats defensaria castigar-los i un altre terç estaria a favor de legalitzar el sexe per diners. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Esta encuesta es muy clara. La inmensa mayoría de la ciudadanía considera que hay que avanzar en la abolición de la prostitución y en la articulación a través de la ley de trata de sanciones a los proxenetas, a los que mantienen las tercerías locativas y, en definitiva, al sistema prostitucional. Por lo tanto, es un aval a toda la estructura legislativa que estamos impulsando.
La enquesta també adverteix, però, que malgrat que el 75% de la població espanyola creu que la majoria de treballadores sexuals són víctimes d'explotació sexual, el 49% dels encastats estaria d'acord que violar una dona pot ser excitant.
I una ofrena a la tomba de Gaudí i una missa solemne a la Sagrada Família són els primers actes previstos per l'arcabisbat de Barcelona durant la visita del Papa al juny a la ciutat.
En principi, el dia clau serà el 10 de juny pels actes especials ja previstos en commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Junta Constructora de la Sagrada Família preveu problemes logístics per l'augment previsible de públic.
Maite Polo.
L'arcabisbat ha revelat que des del novembre treballa en la ja confirmada visita del Papa i compta que beneeixi i inauguri l'acabada de culminar Torre de Jesús. El jesuïta Enric Puig és coordinador de l'equip que prepara la visita papal.
Té la coincidència de l'aniversari gaudinià. I això no hem de posar en un segon terme. Probablement el Papa no hauria vingut si no hagués fos que coincidís amb aquest aniversari i amb la importància del temple de la Sagrada Família a Barcelona, a Catalunya i la repercussió mundial que té.
I està directament implicada en els preparatius la Junta Constructora de la Sagrada Família, que preveu problemes logístics davant el previsible augment de públic que arrossegarà la visita de Lleó XIV, com ja va passar amb la darrera d'un papa a Barcelona, Benet XVI, fa 15 anys. La setmana vinent es desmuntaran les bastides de la Torre de Jesús, però la grua, la més alta utilitzada mai a Espanya, es quedarà on és fins després de l'estiu.
En cultura, la cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner tornarà a sonar a l'escenari del Liceu.
El Gran Teatre engegarà el cicle del compositor alemany l'any vinent amb l'Or del Rin i fins al 2030 cada any s'interpretarà una de les obres de l'Anell dels Nibelungs, la monumental tetralogia de Wagner sota la direcció escènica de Tobias Kratzer.
David Navarro.
El Liceu projecta, en paraules del seu director artístic, Víctor García de Gomar, el ring de la nostra generació. Per fer-ho s'ha posat en mans de Tobias Kratzer, en coproducció amb l'Òpera de Munic. El director d'escena planteja un Anell dels Nibelungs ambientat en un univers paral·lel al nostre, però on la màgia té poder. Arrencant amb l'Or del Rin, el febrer de l'any vinent, i continuant amb la Valquíria, Siegfried i el Crepuscle dels Déus, un cada temporada fins la 29-30, Kratzer ha dissenyat un muntatge que lliga l'obra de Richard Wagner amb el món contemporani.
What is it that you can still trust and believe?
En què es pot confiar i creure encara, un cop la religió està en declivi? Però, al mateix temps, quan la religió recupera la seva força, sovint resulta que no fa del món un lloc millor, sinó que acaba caient en la tirania i en el fonamentalisme. Així doncs, torna a haver-hi una dialèctica clara sobre el fet que la societat perd la seva brúixola moral, però alhora queda la qüestió oberta de quina podria ser la seva nova brúixola.
Of what could be a new compass.
Aquest serà també el primer títol operístic que condueixi el nou director musical del Liceu, Jonathan Knott. El músic ha destacat que per escoltar l'Anell dels Nibelungs no cal ser un entès i ha animat el públic a apropar-se a l'òpera i gaudir del muntatge.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Frenkie de Jong s'estarà més i mig fora per lesió. El migcampista neerlandès s'ha lesionat el bíceps distal de la cama dreta a l'entrenament d'aquest matí. Les proves mèdiques han confirmat que el temps del procés de recuperació serà d'entre 5 i 6 setmanes. Males notícies per a Hansi Flick, qui tindrà una baixa important de cara al partit de tornada de les semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, així com l'anada i la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el PSG o el Newcastle i els partits de Lliga contra Villarreal, Athletic Club, Sevilla i Rayo Vallecano. El tècnic alemany, però, confia en que tenen possibilitats de remuntar l'eliminatòria de Copa en declaracions als mitjans del club.
It's difficult, but it's not impossible.
És difícil, però no impossible. Crec que el tema és que hi hem de creure. Ens hem de creure que podem remuntar. Per tant, haurem de donar-ho tot aquests 90 minuts que queden, o potser més, i lluitar. Lluitar per l'equip, lluitar pel club i lluitar pels culers. I clar, és imprescindible que tinguem els culers de la nostra part i que puguem lluitar junts contra l'Atlètic de Madrid. El millor seria això, i que acabem el partit i estiguem a la final. Això seria gairebé un somni.
I com dèiem, el Barça que es podrà enfrontar al PSG o al Newcastle en el sorteig que quedarà demà definit a l'enquadrament dels vuitens de final de la Champions, sorteig que es podrà seguir des de les 12 del migdia. I pel que fa al bàsquet, finalment s'ha fet oficial el sonat fitxatge de Jabari Parker per la penya. L'aler pivot nord-americà que jugava al Barça els dos últims cursos arriba cedit fins a final de curs pel Partizan de Belgrad. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
Parker, un ale pivot de 2'03, arriba del Partizan amb qui encara li quedava un any més de contracte, però no ha encaixat al club serbi. De fet, el van apartar de l'equip i no juga des del 3 de gener. L'arribada de Parker és una cessió fins a final de temporada. Parker es va formar a la prestigiosa Universitat de Duke i va ser escollit pels Milwaukee Bucks amb el número 2 del draft del 2014. A l'NBA, el nou jugador de la penya va jugar 310 partits, brillant en l'apartat estadístic, amb 14,1 punts i 5,5 rebots per partit. Va ser la temporada 2023-24 quan va aterrar a Europa i des d'aleshores ha disputat un total de 92 partits a l'Euroliga, amb uns números d'11,5 punts i un 37% en triples. Parker aposta per un projecte il·lusionant i arriba a Badalona per fer un salt de màxima qualitat a l'equip abans del tram decisiu de la temporada.
Encara en bàsquet, ahir el Barça perdia la pista de la Virtus de Bolonya per 85-80, una derrota que situa els culers ara setens a l'Eurolliga masculina quan queden 9 jornades, volíem dir, de Lliga regular. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual era crític amb l'actuació de l'equip.
A l'últim quart sí, hem canviat una mica de tot i a poc a poc hem anat recuperant, al final posar-nos a dalt. I quan ens hem posat un punt a dalt, hem fet una falta de 3 punts, en una situació que l'havíem de contestar i ja està. Després hem fet un mal atac, veníem jugant molt bé i hem fet una mala decisió davant. Partit que és una llàstima que l'equip no tingui una mica més de solidesa en pràcticament res.
I a la Champions masculina d'handbol, el Barça rep a 9:15 al Zagreb amb l'objectiu d'optar a la primera plaça que es podria decidir dijous vinent. Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, valora el prestigi del duel.
L'equip està bé, l'equip està amb ganes i volem els dos punts. Si venen al Palau, és un partit de molta tradició Barça-Zagreb i veurem, som favorits sobre el paper, però hem de demostrar-ho sempre a la canxa. No?
El partit a partir de 9:15.
Gràcies, Genira. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
Emergències.
Hola, el meu nom és Tere Giné i sóc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixa un volum d'aigua important. En els darrers anys això s'ha incrementat i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental. És veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries, que són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals, serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
Vas patir per amor.
Era tan bonic el vincle.
Després és com et tracta aquella persona.
Hi ha moments que m'han fet sentir
així.
No era culpa seva.
L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
Junts, PP i Vox tornen a tombar l'escut social de Pedro Sánchez amb les mesures antidesnonament. Jordi Fortià.
Sí que s'ha salvat l'augment de les pensions, un 7% de mitjana, que l'executiu ha separat a banda. Però això no ha evitat l'intercanvi de retrets entre la diputada de Junts, Marta Madrenas, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Sí, avui han separat les pensions, però tornen a barrejar mesures socials que sí avalaríem amb ocupacions i suspensions que no podem acceptar.
Los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra.
El PP demana el retorn de Joan Carles I a Espanya.
Alberto Núñez Feijóo creu que la desclassificació dels documents del 23F demostren que el rei emèrit va contribuir a sostenir la democràcia espanyola i que mereix poder passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat al seu país. Les esquerres hi veuen un moviment del blanqueig.
La Generalitat promou ajuts perquè els ajuntaments de menys de 20.000 habitants optin a fons europeus.
Ho fa a través d'una nova oficina amb 5 tècnics especialitzats per ajudar amb els tràmits necessaris. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ho ha detallat a la xarxa.
S'han de demanar directament a Brussel·les. I això és el que moltes vegades fa que els ajuntaments es tirin enrere, perquè vol dir preparar ells mateixos una documentació que és complexa, perquè lògicament s'ha de presentar molt bé si vols guanyar respecte a altres, i no tots els ajuntaments estan preparats per fer-ho, i per descomptat els ajuntaments petits són els que fonamentalment no ho poden fer.
El govern aixeca les restriccions per la dermatosi nodular a tot Catalunya i permet de nou el moviment de bestiar.
Detectats 33 nous positius de pesta porcina dins de la zona del risc, que eleven el total de casos a 195. El conseller Òscar Ordeig assegura que estan ultimant un pla d'erradicació del senglar en els primers 20 quilòmetres al focus.
Farem un pla d'erradicació zona per zona, amb els instruments i amb els efectius que faci falta a cada lloc, i també amb un horitzó temporal raonable per poder-ho fer, però sí que l'objectiu del govern i del sector de la Comissió Europea i de tothom és aquest, erradicació dels senglars a tota aquesta zona. Tardarem més, tardarem menys, però hem de fer això.
En cultura, la cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner tornarà a sonar a l'escenari del Liceu.
El Gran Teatre engegarà el cicle del compositor alemany l'any vinent amb l'Or del Rin, i fins al 2030 cada any s'interpretarà una de les obres de l'Anell dels Nibelungs, la monumental tetralogia de Wagner sota la direcció escènica de Tobias Kratzer.
I en esport, Janire Gallut, Frenkie de Jong, més i mig fora per lesió.
El migcampista del Barça s'ha lesionat del bíceps distal de la cama dreta a l'entrenament d'aquest matí. Les proves mèdiques han confirmat que el temps de recuperació serà d'entre 5 i 6 setmanes. El neerlandès es perdrà el partit de tornada de les semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, així com l'anada i la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el PSG o el Newcastle. També els partits de Lliga contra Villarreal, Atlètic Club, Sevilla i Rayo Vallecano.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Novament, aquesta situació molt tranquil·la ha estat i és patrimoni de Catalunya. Fins i tot les boires que hi havia aquest matí, molts núvols baixos, s'han retirat en gran mesura. Per tant, el sol ha acabat sent molt dominant. Aquesta temperatura, que una altra vegada ha arribat als 20 graus en algunes comarques de Ponent i fins i tot també del Pirineu. Aquestes boires han de tornar al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí. Sobretot les tindrem al prelitoral. Per tant, en alguns indrets com el Vallès, el Penedès, també entre el Gironès i la Selva, a la plana empordanesa, així com a l'Ebre. Núvols baixos, per altra banda, que aniran arribant per la costa, però exclusivament al matí. Després s'aniran trencant una altra vegada. I quan més cap al Pirineu, novament, els núvols més trencats i el temps més suau. Demà la temperatura no ha de variar gaire respecte avui, si de cas baixarà un palet respecte a aquest dijous, però arran de mar sempre més fresca. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs ara mateix, sobretot, destacar un tram de retencions a l'autopista del Maresme, l'autopista C32, entre Cabrera de Mar i Argentona. En aquest tram la via està tallada a l'altura més o menys d'Argentona, un pèl abans d'arribar a Argentona, tallada, com dèiem, per un accident en sentit nord, en sentit Mataró o sentit Girona, i de moment s'acumulen aquests dos quilòmetres i mig ja de cues de retencions en aquest tram de l'autopista del Maresme, com dèiem, en sentit nord. A la resta, en principi, les coses van millorant. No hi ha massa complicacions, ja ha tret alguns punts afectats per obres. Sí que és cert que a les dues rondes de Barcelona aquí hem de parlar encara de lentitud amb retencions, a la de dalt, sobretot, entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la Litoral en els dos sentits, sentit Trinitat de Zona Franca fins pràcticament la Barceloneta, i en sentit Llobregat, en sentit contrari, entre Prim i el Moll de la Posta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Pagesos, pageses, som els que fem la feina, els que obtenim resultats, amb la flama encesa de la lluita de sempre i amb el foc nou.
A les eleccions al camp, el pròxim 27 de febrer, la teva veu, el teu vot, el teu futur. Vota Unió de Pagesos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nova derrota del govern espanyol al Congrés amb l'anomenat escut social. Junts, PP i Vox han tornat a tombar el decret social de Sánchez amb les mesures antidesnonaments.
Sí que s'ha salvat, en canvi, l'augment de les pensions, d'un 7% de mitjana que l'executiu ha separat a banda. La revalorització de les pensions s'ha tirat endavant, així com les ajudes a les víctimes dels accidents ferroviaris d'Aldamuz i Gèlida. No ho ha fet, però, les mesures de l'escut social. Junts proposa que sigui l'Estat qui es faci càrrec del pagament del lloguer de les famílies vulnerables sense alternativa habitacional perquè no siguin desnonades.
I per la seva banda, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha criticat Junts per tenir interessos polítics, càlculs de tota mena o irresponsabilitat, i ha acusat la dreta i l'ultradreta de deixar gent al carrer. Jordi Casino.
No hi ha hagut sorpresa si la formació de Carles Puigdemont ha mantingut la seva oposició al decret de l'escut social pel seu rebuig a la prohibició dels desnonaments de les famílies més vulnerables i que consideren que normalitza l'ocupació d'habitatges. Per això han tornat a defensar que aquest apartat s'hauria d'haver tret del paquet, on també hi havia altres eines de protecció que sí que veuen amb bons ulls, com el bo social elèctric i tèrmic o la revalorització de l'ingrés mínim vital. Escolteu la diputada de Junts, Marta Madrenas.
Sí, avui han separat les pensions, però tornen a barrejar mesures socials que sí avalen amb ocupacions i suspensions que no podem acceptar.
Des del govern, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha denunciat el canvi de vot de Junts i el PP, que fa només un any sí que van votar a favor de la mateixa mesura.
Los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra.
I en la mateixa línia s'han expressat el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, la líder de Podem, Ione Belarra, i la diputada del PSOE, Montse Mínguez.
Qui puja aquí a defensar el no ha de tenir la decència de dir-li a la cara a la gent del seu país el que està votant.
Los únicos ocupas que hay en este país y también en Cataluña son los fondos buitre, son los grandes propietarios.
L'únic partit català d'aquesta cambra que se sumarà a l'aplaudiment del Partit Popular i Vox.
Tindran aquest aplaudiment, però tindran l'emprenyament de molta gent.
Ple del Congrés, que sí que ha validat per contra l'increment de les pensions, que aquest cop s'ha votat per separat, i les ajudes a les víctimes dels accidents de tren de Damuz i Gelida, que rebran un màxim de 72.000 euros.
I al carrer, la primera reacció no s'ha fet esperar. El sindicat de llogateres ha convocat dissabte a 6:45 de la tarda una concentració a la plaça Sant Jaume en resposta al vot de Junts contra l'escut social al Congrés.
L'entitat calcula que no haver aprovat la mesura uns 60.000 desnonaments, 13.000 a Catalunya de famílies vulnerables. La convocatòria porta pel lema «Prou excuses als pisos per viure-hi». Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
Ho han tornat a fer. Junts per Catalunya acaba de votar que es puguin desnonar més de 60.000 famílies, 13.000 a Catalunya, que tenien el seu desnonament suspès perquè no tenien alternativa. Ara tots aquests desnonaments es reactivaran tots alhora. Això suma-hi tothom a qui se li acaba el contracte de lloguer aquest 2026. Suma-hi els fons d'inversió comprant edificis sencers, fent fora la gent i posant-hi colívings i lloguers de temporada. Suma-hi els portals immobiliaris plens d'anuncis que se salten la regulació. Suma-hi uns governs que fan anuncis que es repeteixen però no arriben mai, anuncien mesures que no s'acaben complint.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'endemà de la publicació dels documents desclassificats del 23F, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat el retorn de Joan Carles I a Espanya.
Feijóo creu que la desclassificació dels documents demostren que el rei emèrit va contribuir a sostenir la democràcia espanyola i que mereix poder passar a l'última etapa de la seva vida amb dignitat al seu país. En una publicació a xarxes socials, ha escrit que seria desitjable el seu retorn a Espanya. Per la seva banda, el govern espanyol assegura que respectarà la decisió que adopti Joan Carles I sobre el seu retorn i assegura que mai ha tingut prohibida l'entrada al país.
L'Esquerra, en canvi, considera que tot plegat és una operació de blanqueig del rei emèrit.
Des d'Esquerra, Gabriel Rufián suposa el retorn de Joan Carles I pels seus vincles amb els presumptes cobraments de comissions i retirades de diner negre de comptes a Suïssa. I des de Sumar es creu que hi ha hagut una operació de blanqueig a la figura del rei.
I sobre aquesta qüestió i en declaracions a la xarxa, el periodista i coautor del llibre El 23F a Catalunya, Andreu Farràs, considera que no hi ha hagut cap sorpresa en els documents desclassificats, però sí que falta encara molta informació sobre el paper del rei en els mesos i setmanes prèvies al cop d'estat i el seu coneixement dels plans d'Alfonso Armada.
El que no surt allà, perquè no hi ha documents, que potser podrien haver-hi, com Joan Carles I no va denunciar Alfonso Armada quan li anava dient Alfonso Armada que volia, que estava preparant un cop d'estat i que volia formar part d'un govern i presidir-lo. Per tant, francament, no hi ha cap novetat. Ara, si es vol agafar ara, per les raons que siguin, es vol blanquejar o recuperar la figura de rei emèrit per si hi ha alguna defunció anticipada i, per tant, poder-lo portar aquí i tenir honors d'estat, etcètera, etcètera, això és una altra cosa.
Per Farràs, que en l'aire també el paper d'altres militars que se sap van participar a la preparació del cop i mai han estat jutjats.
La resta de l'actualitat política passa pel govern català, que vol impulsar que les administracions locals optin als anomenats fons de competitius de la Unió Europea.
Una mesura que arriba després de comprovar que, en moltes ocasions, els ens locals s'abstenen de participar en aquests processos per manca d'estructura administrativa. L'acció, dirigida sobretot als municipis de menys de 20.000 habitants, inclou la incorporació de 5 nous tècnics especialitzats.
Marc Pijuan.
El que ha detectat el govern és que moltes administracions locals no opten als anomenats fons competitius per manca d'estructura administrativa interna, fet que els fa abstenir-se de participar en els concursos que obre la Unió Europea. Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, ho ha explicat en una entrevista al Notícies en Xarxa.
S'han de demanar directament a Brussel·les, i això és el que moltes vegades fa que els ajuntaments es tirin enrere, perquè vol dir preparar ells mateixos una documentació que és complexa, perquè lògicament s'ha de presentar molt bé si vols guanyar respecte a altres, i no tots els ajuntaments estan preparats per fer-ho, i per descomptat els ajuntaments petits són els que fonamentalment no ho poden fer.
Per tant, aquesta oficina es dirigirà sobretot a ajudar els municipis de menys de 20.000 habitants amb la incorporació de 5 nous tècnics especialitzats. En aquesta mateixa entrevista, el conseller d'Unió Europea s'ha mostrat optimista amb l'oficialitat del català a Europa. De fet, assegura que la negociació de la proposta va avançant, tot i que això sí, no ha volgut posar una data concreta.
I encara en l'àmbit local, el ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat amb l'oposició de Vox una moció amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. El vot contrari de la formació d'ultradreta ha impedit que el text s'aprovés com a declaració institucional unitària.
La vicepresidenta cinquena de la Diputació, Raquel Albiol, ha llegit la declaració que recorda les primeres jornades de la dona celebrades a Barcelona l'any 1976 i ha advertit contra els discursos de l'ultradreta.
Avui assistim de nou a una ofensiva que qüestiona els consensos bàsics en matèria d'igualtat. Discursos que banalitzen la violència masclista, desacrediten el feminisme, neguen les desigualtats estructurals i pretenen dividir la societat. Aquesta ofensiva no només amenaça els drets de les dones, sinó que posa en risc democràtics que sustenten la convivència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sindicats i Educació segueixen negociant les millores laborals en la que, en principi, ha de ser la darrera de les reunions de la setmana.
Els sindicats reclamen al govern una nova proposta retributiva després de rebutjar la que els van plantejar ahir. Afirmen, però, que s'estan començant a fer alguns avenços en la inclusiva i la reducció de ràtios.
Esther Minguell.
Els sindicats educatius rebutgen la darrera proposta feta pel Departament d'Educació de pujar un 20% al complement específic i que suposaria al voltant de 140 euros mensuals més d'aquí a 5 anys. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
En realitat és un 20% sobre el complement específic. A nivell de sou total suposa un 4% d'augment. Tenint en compte que hem perdut un 25% del poder adquisitiu, evidentment estem molt lluny de tenir una recuperació d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu amb un 4% d'augment que... És evident i queda molt clar que és irrisori.
El Departament d'Educació té previst fer-los arribar en aquesta mateixa reunió que s'està fent ara una nova proposta de millora salarial. Els sindicats afirmen que s'ha començat a treballar en avenços en la inclusiva i la reducció de ràtios, però afirmen que cal planificació i concreció en les xifres d'inversió pels alumnes amb necessitats educatives especials. I pel que fa a les ràtios, apunten que la proposta és que el curs 27-28 en una quarta part dels instituts hi hagi una ràtio de 25 alumnes i que això per ara es queda curt.
Tot això mentre més de 60 centres educatius, una vintena dels quals del Maresme, amenacen de no organitzar colònies ni sortides el curs vinent si la Generalitat no accepta les millores que plantegen. A més de més diners, també reclamen menys alumnes per classe i menys burocràcia. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
L'objectiu de l'acció és, d'una banda, fer visible l'estrès i la responsabilitat que suposa tenir cura dels alumnes dia i nit, i a més, sense cap remuneració extra, i de l'altra, pressionar el Departament d'Educació perquè respongui a les seves peticions. Escoltem Clàudia Cebrián, membre del col·lectiu que ha impulsat la iniciativa i autora del manifest.
Sabem que les colònies, les sortides, tenen un valor pedagògic molt important, sabem que van bé per l'alumnat, però ha arribat un punt que estem desbordats, que sentim que el departament no ens valora, que volem millores però la seva resposta és mínima, i creiem que amb aquesta acció podem arribar a fer arribar el nostre missatge i que el departament ens escolti.
La iniciativa, nascuda en el marc de l'Assemblea Docents Maresme a la Selva, té de moment el suport de 65 centres educatius d'arreu de Catalunya. El col·lectiu, que no descarta altres accions de protesta, també té el suport d'algunes famílies que veuen amb bons ulls les seves demandes.
Dos detinguts pel robatori de la caixa forta de l'hotel de l'estació Vall de Núria.
Es tracta de dos treballadors del complex hoteler, un d'ells amb antecedents. Se'ls atribueixen 5 delictes a robatori amb força a l'establiment i no es descarta que tinguin 2 còmplices més. L'objectiu principal del robatori era la caixa forta, que es van endur amb un matalàs i un trineu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort violenta d'un home a Balsareny, al Bages.
Els fets van tenir lloc ahir al vespre en un domicili de la localitat. Els Mossos van rebre un avís i, en arribar-hi, va localitzar el cos sense vida de la víctima. Està oberta una investigació per aclarir els fets.
I detingut el conductor d'un autobús de línia regular en Puria Brava per la mort d'una mestra d'escola que ha estat atropellada aquest dijous al matí.
La policia local ha detingut el conductor després de fer-li les proves d'alcoholèmia i drogues.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori detectats 33 nous positius de pesta porcina dins de la zona d'alt risc, que eleven el total de casos a 195.
En declaracions als mitjans, el conseller Òscar Ordeig ha recordat que les restriccions es mantenen com fins al moment, amb 16 municipis afectats parcialment o totalment, i ha assegurat que estan ultimant un pla d'erradicació del senglar en els primers 20 quilòmetres del focus.
Farem un pla d'erradicació, zona per zona, amb els instruments i amb els efectius que faci falta a cada lloc, i també amb un horitzó temporal raonable per poder-ho fer, però sí que l'objectiu del govern i del sector, de la Comissió Europea i de tothom, és aquest, erradicació dels senglars a tota aquesta zona. Tardarem més, tardarem menys, però hem de fer això.
Ordeig ha recordat que al radi de 20 quilòmetres ja s'han analitzat més de 1.000 senglars i ha assegurat que des de l'1 de gener s'han abatut 13.600 senglars arreu de Catalunya.
I pel que fa a la dermatosi nodular, el govern ha aixecat aquest dijous les restriccions a tot Catalunya i permet de nou el moviment de bestiar.
Ordeig, però, recorda que la vacunació és obligatòria i que el sector haurà de mantenir una vigilància reforçada.
També en territori, el camp català està cremat a les urnes per decidir les seves polítiques de futur. Més de 21.000 professionals del sector primari han de triar quines organitzacions professionals agràries els representaran en els òrgans de consulta i interlocució amb el govern de cara als propers 5 anys. Helena Puigdueta.
Hi concorren 5 candidatures encapçalades pel sindicat majoritari Unió de Pagesos, seguit de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, ASAGE, Unió de Petits Agricultors i Ramaders i Assemblea Pagesa, que s'hi presenta per primera vegada. El gremi de la pagesia, sorgit del moviment Revolta Pagesa, no hi concorre per discrepàncies amb el sistema electoral, que considera poc representatiu. Tot i això, han estat ben presents en aquesta campanya demanant el vot nul. Del total de 21.374 professionals que conformen el cens electoral, la demarcació de Lleida és la que concentra el major nombre d'electors, seguit de la Catalunya Central i Girona. Tots ells podran exercir el seu dret a vot en qualsevol de les 430 meses electorals que s'han distribuït arreu de Catalunya. Col·legis que obriran a les 9 del matí i tancaran a les 7 de la tarda. Els resultats es faran públics a partir de les 9 del vespre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses, una ofrena a la tomba de Gaudí i una missa solemne a la Sagrada Família són els primers actes previstos per l'Arcabisbat de Barcelona durant la visita del Papa al juny a la ciutat.
En principi, el dia clau serà el 10 de juny pels actes especials ja previstos en commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Junta Constructora de la Sagrada Família preveu problemes logístics per l'augment previsible de públic.
Maite Polo.
L'arcabisbat ha revelat que des del novembre treballa en la ja confirmada visita del Papa i compta que beneeixi i inauguri l'acabada de culminar Torre de Jesús. El jesuïta Enric Puig és coordinador de l'equip que prepara la visita papal.
Té la coincidència de l'aniversari gaudinià. I això no hem de posar en un segon terme. Probablement el Papa no hauria vingut si no és fos que coincidís amb aquest aniversari i amb la importància del temple de la Sagrada Família a Barcelona, a Catalunya i la repercussió mundial que té.
I està directament implicada en els preparatius la Junta Constructora de la Sagrada Família, que preveu problemes logístics davant el previsible augment de públic que arrossegarà la visita de Lleó XIV, com ja va passar amb la darrera d'un papa a Barcelona, Benet XVI, fa 15 anys. La setmana vinent es desmuntaran les bastides de la Torre de Jesús, però la grua, la més alta utilitzada mai a Espanya, es quedarà on és fins després de l'estiu.
En cultura, la cavalcada de les Valquíries de Richard Wagner tornarà a sonar a l'escenari del Liceu.
El Gran Teatre engegarà el cicle del compositor alemany l'any vinent amb l'Or del Rin i fins al 2030, cada any, s'interpretarà una de les obres de l'Anell dels Nibelungs, la monumental tetralogia de Wagner sota la direcció escènica de Tobias Kratzer.
David Navarro.
El Liceu projecta, en paraules del seu director artístic, Víctor García de Gomar, el ring de la nostra generació. Per fer-ho s'ha posat en mans de Tobias Kratzer, en coproducció amb l'Òpera de Munic. El director d'escena planteja un Anell dels Nibelungs ambientat en un univers paral·lel al nostre, però on la màgia té poder. Arrencant amb l'Or del Rin, el febrer de l'any vinent, i continuant amb la Valquíria, Siegfried i el Crepuscle dels Déus, un cada temporada fins la 29-30, Kratzer ha dissenyat un muntatge que lliga l'obra de Richard Wagner amb el món contemporani.
What is it that you can still trust and believe?
En què es pot confiar i creure encara, un cop la religió està en declivi? Però, al mateix temps, quan la religió recupera la seva força, sovint resulta que no fa del món un lloc millor, sinó que acaba caient en la tirania i en el fonamentalisme. Així doncs, torna a haver-hi una dialèctica clara sobre el fet que la societat perd la seva brúixola moral, però alhora queda la qüestió oberta de quina podria ser la seva nova brúixola.
Of what could be a new compass.
Aquest serà també el primer títol operístic que condueixi el nou director musical del Liceu, Jonathan Nott. El músic ha destacat que per escoltar l'Anell dels Nibelungs no cal ser un entès i ha animat el públic a apropar-se a l'òpera i gaudir del muntatge.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Frenkie de Jong s'estarà més i mig fora per lesió. El migcampista neerlandès s'ha lesionat el bíceps distal de la cama dreta a l'entrenament d'aquest matí i les proves mèdiques han confirmat que el temps de recuperació serà d'entre 5 i 6 setmanes. Males notícies per Hansi Flick, qui tindrà una baixa important de cara al partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, així com l'anada i la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el PSG o el Newcastle i els partits de Lliga contra el Villarreal, l'Atlètic Club, el Sevilla i el Rayo Vallecano. El tècnic tècnic alemany, però confien que tenen possibilitats de remuntar l'eliminatòria de Copa en declaracions als mitjans del club.
It's not impossible.
És el que he dit sempre, és difícil però no impossible. Crec que el tema és que hi hem de creure. Ens hem de creure que podem remuntar. Per tant, haurem de donar-ho tot aquests 90 minuts que queden, o potser més, i lluitar. Lluitar per l'equip, lluitar pel club i lluitar pels culers. I clar, és imprescindible que tinguem els culers de la nostra part i que puguem lluitar junts contra l'Atlètic de Madrid. El millor seria això, i que acabem el partit i estiguem a la final. Això seria gairebé un somni.
Un Barça, com dèiem, pendent de l'enquadrament contra el PSG o el Newcastle als vuitens de final de la Champions, ho coneixerà demà a les 12 del migdia, on se sortejaran aquests enquadraments de l'eliminatòria de la màxima competició europea. Pel que fa al bàsquet, finalment s'ha decidit, s'ha fet oficial, volíem dir, el sonat fitxatge de Jabari Parker per la penya. L'alè pivot nord-americà, que jugava al Barça els dos últims cursos, arriba cedit fins a final de temporada pel Partizan de Belgrat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
Parker, un alè pivot de 2-0-3, arriba del Partizan, amb qui encara li quedava un any més de contracte, però no ha encaixat al club serbi. De fet, el van apartar de l'equip i no juga des del 3 de gener. L'arribada de Parker és una cessió fins a final de temporada. Parker es va formar a la prestigiosa Universitat de Duke i va ser escollit pels Milwaukee Bucks amb el número 2 del draft del 2014. A l'NBA, el nou jugador de la penya va jugar 310 partits, brillant en l'apartat estadístic, amb 14,1 punts i 5,5 rebots per partit. Va ser la temporada 2023-24 quan va aterrar a Europa, i des d'aleshores ha disputat un total de 92 partits a l'Euro Lliga, amb uns números d'11,5 punts i un 37% en triples. Parker aposta per un projecte il·lusionant i arriba a Badalona per fer un salt de màxima qualitat a l'equip abans del tram decisiu de la temporada.
Encara en bàsquet, derrotes ahir a l'Eurolliga del Barça i l'Espar Girona. Els blaugranes queden setens a falta de 9 jornades a Europa, mentre que les gironines jugaran els quarts de final davant el vencedor del duel decisiu entre el Xio i el Reier Venècia en la final a 6 de la competició, que es disputarà a Saragossa del 15 al 19 d'abril. Un Espar Girona que, per cert, ha anunciat avui un reforç per pal·liar una de les moltes baixes a la plantilla. Es tracta d'Axel Mercerón, de 22 anys, que fins ara jugava al Gran Canària. Pere Puig, el director esportiu, valora aquest fitxatge.
Degut a la lesió de Marta Canella i de la certesa del seu retorn, doncs ens hem vist obligats a reforçar la plantilla amb l'arribada de l'Axel Mercerón. Analitzant amb el cos tècnic les mancances i on ens podíem reforçar, doncs hem cregut convenient aquesta posició de 3-4, que de ben segur ens ajudarà i ens farà ser encara més forts.
I a la Champions masculina d'hoquei patins, el Barça rep el Sant Omer francès al CUE del grup i són segons i només necessiten un punt per ser a la final a 8 de la competició.
Moltíssimes gràcies, Janira. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Veig la primera llum de matinada, crec que avui ja no t'escriuré. Es poden fer pujades i baixades, he perdut el fil de fa temps. Que mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo forever. Vull alçar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire, sant domingo forever. Tant tot aquest mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Que ets en domingo forever.
La xarxa de comunicació local.